Una cosa, parlar avui de Rubiales és anacrònic i redundant.
Estem enterbolint la victòria de les campiones del món, ho sabem, però aquest còctel de sensacionalisme, futbol i un tio universalment desagradable per a tothom ens ha permès obrir la caixa als trons.
Fins ara no s'havia parlat ni de consentiment, ni d'assetjament, ni de relacions de poder en un plat tan mediàtic.
Hem aconseguit treure el debat del podcast, de la conversa entre amigues i de la secció femenina dels diaris per saltar els espais de màxima audiència. Nenes, és l'hora màgica del feminisme. Demaneu un desig.
Però aquí hi ha la trampa, precisament.
Tot i que les jugadores estan mostrant una coherència, uns principis i una solidaritat exemplar, també és cert que és un molt bon moment pel futbol femení i els ha permès mantenir l'atenció.
Per tant, preguntem-nos també qui pot parlar d'abús de poder. Estem parlant de consentiment, sí, però perquè en el fons seguim parlant de futbol. I mentre els programes de ràdio i de televisió de veritat segueixen fent especials de Woody Allen, nosaltres hem volgut aprofitar aquest altaveu per fer el que millor sabem fer. Parlar de Rubiales sense que es noti que parlem de Rubiales.
Alguns es pensen que estem gaudint d'aquest moment, que tot això és una caça de bruixes. És una bajanada estar parlant de petons i estem esgotades. No es tracta del petó, sinó del que s'amaga al darrere. És un acte que només se'l pot permetre qui creu que té el poder per fer-ho. És una conducta que marca qui mana.
I ja sabem qui mana, perquè aquesta dominació i aquest poder ja l'hem pogut ensumar abans. En una sala de reunions, a l'aula, en un sopar d'empresa.
I si molt de vosaltres sabeu del que estem parlant, no és perquè tothom ho hagi fet en un moment, sinó perquè n'heu estat còmplices.
Només cal comptar totes les notícies por Rubiales que han sortit aquests dies. Si fos per vosaltres, aquest guió no es tancaria mai.
I tenim un problema, i és que totes aquestes violències que passen dins de l'entorn de la feina són tan petites que són fàcilment ridiculitzables.
Com et pot fer mal que et diguin nena?
No passa res si ningú s'aprèn el teu nom.
Sí, només t'ho he dit dues vegades, això que ets una histèrica.
Aquella capsa de condons que et va regalar el teu cap per l'amic invisible era una broma, ets una mica estirada.
Un dels motius pels quals t'hem agafat és perquè tens molta presència.
Tot això sabem que és sistèmic i passa a tot arreu. I és humiliant i ens va fent nimbar lentament. I això fa que enrareixi l'ambient i, per suposat, les relacions laborals.
Perquè es miri com es miri, tot això és un atac a la nostra dignitat i ens fa sentir petites i no volem viure creient-nos inferiors.
Ni volem començar aquest programa aquí, avui, pensant que aquest és l'espai de les nenes on ens deixeu jugar.
No.
Això és La Turra, som l'Alba i l'Andrea, benvingudes. Quina tonteria, por, tu, si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes, no vull perdre més el temps, xau. No vull perdre més el temps, no vull perdre més el temps, no vull perdre més el temps, xau.
Benvingudes a La Turra, avui turríssima per excel·lència, amb quatre convidades que han acceptat venir a parlar amb nosaltres per un tema que no és gens fàcil. Jo us prometo que a la propera vindreu a parlar de si la pizza de Portapinya o no, d'acord? Em comprometo amb això. A la meva dreta, Caral Guinart, més coneguda com a Querrature, meitat de Salsa Romesco, meitat o part de Bunyol TV. A més, també és dissenyadora gràfica, creadora audiovisual i, per mi, lesbian icon de Catalunya, li agradi o no. Al seu costat, Sònia Ricondo, advocada i assessora especialitzada en violències masclistes. Treballa, malauradament, molt més del que ens agradaria, així que moltes gràcies per venir. A la meva esquerra, soc dislèxica, potser algun dia m'equivoqui, Núria Gómez Gabriel, autora i doctora en comunicació i cultures visuals contemporànies. A nosaltres ens agrada dir que ets d'aquelles persones del món de les idees. I crec que si diem que la teva vida és donar la turra, no estem enganyant a ningú, la veritat. I a l'altre costat, Thaís, com estàs? Thaís, fundadora de Digital Firms, tecnòloga, i tu mateixa ens has dit que portes mig segle treballant envoltada d'homes. Així que moltes gràcies a totes per venir. Ja avançàvem al principi que en aquest programa volem parlar de calbs, lo just i necessari, però sí que és veritat que com a punt de partida ens serveix. I m'agradaria preguntar-vos què veu fer, què veu pensar amb aquell petó, que és el primer que us va passar pel cap.
A mi no em va sorprendre que un tio fes això. És a dir, jo vaig veure aquest senyor fent aquesta cosa tan violenta ja, d'agafar-se els genitals i de fer-li un petó a una jugadora que acaba de guanyar un mundial, vaig pensar, bueno, és un puto tio. Si els nostres pares, si els nostres jefes i si els nostres companys de classe ja fan cosetes d'aquestes i no cobren el que cobra aquest senyor, sorprendre no em va sorprendre. El que em va sorprendre positivament va ser la reacció feminista que hi va haver-hi darrere.
Per vosaltres també va haver zero sorpreses? Bueno, jo estic totalment d'acord amb el que diu la Caral i el que em va sorprendre és això, justament la velocitat, no?, en la que es va engegar la màquina crítica, no?, i com tothom es va sumar doncs, als discursos, no?, com d'analitzar i de criticar la situació.
Precisament parlant de reaccions i de quan ens sentim legitimades o no per aixecar la veu, Sònia, imagino que moltes de les persones que venen a parlar amb tu senten aquest dilema, no?, de si han de parlar, si han de callar, suposo que és un dels melons amb els que et trobes. Què és el que més tenen por de perdre les denunciants quan venen a parlar amb tu?
La credibilitat, al final tot se centra en la credibilitat, és a dir, la credibilitat també hem de tenir en compte que quan es produeixen assetjaments o qualsevol tipus de violència en l'àmbit laboral, doncs tens por a no ser creguda, tens por evidentment a perdre la feina, tens por al que diran, i tot això, sobretot quan són espais també petits, on no pots teixir aquestes complicitats, perquè moltes vegades ens trobem doncs, els silencis dels companys, els silencis d'altres caps, etcètera, doncs al final la por a la credibilitat, que és el que després també es trasllada al jutjat, no? Primer la credibilitat del teu entorn i després la credibilitat del jutjat o d'una comissió, si és que ho denuncies, no? En la pròpia empresa, al final jo crec que tot se centra en això.
Coneixíem el cas de la Noemí López Trujillo, que havia de participar en aquesta tertúlia, però precisament ha decidit no fer-ho, perquè ella va denunciar públicament, després que ho fes la seva companya Sara Brito, a un periodista conegut per les seves posicions feministes, responsable de cultura d'un mitjà d'esquerres, vull dir que recordem que això també pot passar al tio que s'asseu al teu costat, i precisament per aquest motiu, pel que dèiem, no ha pogut parlar. No? Vosaltres també heu sentit que les vostres carreres en algun moment estaven en mans d'algú altre?
Sí, completament. O sigui, jo he sentit molts cops que no he pogut dir noms i cognoms i no he pogut parlar amb llibertat de X violències que jo he rebut perquè sabia que la meva carrera, tant professional com acadèmica, es veuria bueno, coartada i afectada 100%. Llavors, sempre com tant amb la posició de víctima com en la posició d'activista, has d'anar amb peus de plom de, primer de tot, tu creure't la història, perquè és molt important que tu com a emissora et creguis la teva pròpia història, no? I alhora anar amb peus de plom perquè qui se l'hagi de rebre no et jutgi, no? Llavors això a nivell professional i a nivell acadèmic jo crec que bueno, és anar tot el dia en alerta, no?
I jo voldria afegir que no et jutgi i no et castigui, no? Perquè és el que ens podem trobar en l'entorn laboral, que quan alces la veu, senyales una violència, identifiques una violència, et pots trobar el càstig del cap, d'aquí sí, dels companys. Llavors, jo crec que és l'element que s'ajunta i que fa també molt difícil el reivindicar-ho si no tens una plataforma, no?, per fer-ho.
Totalment. Jo, de fet, a l'aula, no?, m'he trobat molts cops doncs, alumnes que estan acabant la carrera, estan en el seu projecte de final de carrera i es troben en una situació d'abús doncs, de poder, ja sigui amb els tutors, o amb altres professors que les acompanyen, etc. I sovint no ho denuncien, no? És a dir, que primer fan com un primer pas d'apropament amb gent que amb espais segurs, no? I a la que a nosaltres, evidentment, que, doncs, ho gestionem de forma anònima, però quan s'ha de passar al següent estadi, no? I com posar la denúncia, encara que sigui de forma anònima, decideixen doncs, no fer-ho per poder acabar la carrera ràpid, diguéssim, no? I així es van silenciant els casos en les universitats. No? I que es van reproduint, perquè jo mateixa doncs, quan feia la tesi doctoral vaig renunciar a la beca també per una qüestió similar, etc.
Sí, al final el 22% de les persones, de les dones i persones no, de gènere no binari que treballen a l'estat espanyol a empreses tecnològiques, el 22% han patit situacions d'assetjament. I el 68% de les persones que també treballen, aquests dones que treballen en aquest sector, no coneixen els protocols interns dintre les empreses perquè no existeixen. Llavors, què m'estàs contant? No?
Clar, perquè aquesta és l'altra pregunta, no? Què passa quan algú vol aixecar el braç al carrer Sepúlveda a una oficina random un dimarts a les 10 del matí, no? Què passa en un lloc de treball on no hi ha plataforma pública?
Clar, totes les empreses han de tenir, estan obligades des de fa molts anys a tenir un protocol d'assetjament sexual i per raó de sexe, i el problema principal no és que no el tinguin, que moltes vegades el tenen perquè evidentment han contractat algú perquè els hi pugui formular, sinó qui aplica aquest protocol, no? I com es desenvolupa i s'executa aquest protocol. Aquí ens trobem el problema, és crear una comissió per investigar tots aquests fets que han passat, i clar, aquí moltes vegades, sobretot en empreses petites, qui ha d'aplicar-lo són els propis companys, és el teu propi cap, és el jefe de recursos humans, llavors aquí has d'haver també un camí molt complicat per les denunciants.
Us venen al cap algunes situacions que sabíeu que no eren del tot normals, algunes situacions incòmodes, que no sabíeu quin nom posar-los però que us han fet sentir petites?
Ui, moltíssimes, jo, a justícia, bueno, a mi moltíssimes, moltes vegades que he anat com a advocada, vaig amb la toga i tot i em tracten com si fos la víctima. Víctima, vés a buscar, no? Vés a buscar la teva lletrada bueno, i molts menys teniments, no? En el dia a dia per ser una dona i a més jove, sí. Vull dir que... Uh-huh.
A veure, jo treballo al sector tecnològic. Al sector tecnològic hi ha
Santa
una
paciència,
cosa...
Santa paciència, si
no. Que es diu brogrammer, no? O sigui, vivim amb
brogrammer.
Vivim a la cultura brogrammer, que és una barreja entre bro i programmer. No? Uh-huh. Això va començar a dir-se així a finals de, no sé, més o menys als anys 80, a Silicon Valley i tot això, a Califòrnia. I, clar, això implica... Ja t'estic dient tot amb això. Vull dir, ja és... Si no, és un espai on... Tu no pots saber més com a dona que una altra persona que és un home, diguéssim, no? Tu no pots, si no, no hi ha uns biaixos que, vull dir, que determinen que les dones no en saben tanta tecnologia com els homes, vull dir, i això des del punt de vista d'escriptura de codi i tot el que quieras. Llavors, bueno, pues això és el motiu principal pel qual aquest sector està masculinitzat. Llavors, ja arriba un moment que huevos i te les tires, diguéssim, i ja no continues més amb aquesta empresa fent almenys aquest rol tècnic, que és el que està millor pagat, el que té més no sé quant...
Sí, t'has de conformar amb altres rols, diguem-ne, per estar tu més tranquil·la.
Sí, sí, sí.
És habitual que canvieu de feina i que canvieu d'empresa en aquest entorn.
Sí, o sigui, el sector en general ja és bastant de canviar, hi ha una mitjana, homes, dones i persones d'enginyeria, 2 anys és a la mitjana, però quan tu trobes que no tens la capacitat de rebre, diguéssim, alè per promoció, no? Perquè no te'n promocionen, i promocionen a uns altres, però a tu no, no? Al final dius, me piro, van piro.
Què heu hagut de fer perquè us prestessin la mateixa atenció que a ells? Com us heu hagut d'imposar d'alguna manera?
Mira, jo estic farta de ser la Cruella de Vil. O sigui, jo sóc una persona que dirigeix equips creatius, generalment d'homes, i perquè a mi em facin cas he de ser dolenta. Uh-huh. O sigui, se m'ha de llegir com bueno, o sigui, com el Diablo Viste de Prada. O sigui, se m'ha de llegir com una persona super sèria, que no puc dubtar, o sigui, he de tindre les coses super clares tota l'estona, en els rodatges, en les reunions de tot arreu. Si la cago al doble que un home, perquè jo ho havia de tindre tot clar, i sobretot he de tindre com una mica la cosa aquesta de ser una mica dèspota, uh-huh. No? Perquè... No pot ser una jefa simpàtica, perquè si ets una jefa simpàtica ja ets la noia.
Et poden prendre el
pèl. Ja et poden prendre el pèl, et falten el respecte tota l'estona. Llavors, a vegades, el que ha de ser una reunió tranquil·leta de decidir el color d'uns plotters acaba sent una sangria d'imposicions de poder, perquè de poder en tenim tots i totes. El problema és com fem servir aquest poder, no? Llavors, acaba sent una sangria d'haver d'imposar... a unes decisions perquè, si no, no et prenen en sèrio. No? I jo crec que en els ambients masculinitzats els hi falta molt la part aquesta de debat, no? De debat i d'escolta. No? Te n'adones que entre ells no s'escolten, per tant, com que entre ells no s'escolten, tu has de prendre decisions dràstiques. Això en un equip de dones a mi no m'ha passat mai, d'haver de ser la dolenta tota l'estona.
Vosaltres heu hagut de performar algun personatge? Tu suposo que també tens historietes aquí, eh?
Sí, a la uni normalment acabes com performant el rol doncs, de pesada, no? O d'extremadament sensible, per exemple, si dus a les reunions o als consells... assenyales el malestar, no? Per exemple, el malestar, o que aleshores ets una persona, això, com diguéssim, incòmoda...